El turista accidental, amb Adrià Bas.
Bon dia, Adrià, com estàs?
Joan Bosch i Costa, bon dia.
Bon dia, com va la vida?
Ai, molt bé.
Sí?
Perquè avui, sí, perquè tinc ganes de parlar-vos d'un país que seria d'aquells llocs que si mai hagués de marxar a viure fora de Catalunya, seria dels que triaria.
Mira, saps allò que si tinguessis calés i quin és el país del teus somnis per poder viatjar? Jo en tinc dos.
Per viatjar-hi de visita o per viure-hi?
Per viatjar, per viure no. Ja estic aquí. Per viatjar en tinc dos, un és Canadà i l'altre Nova Zelanda.
Mira, veus? Doncs en un coincidim.
Sí?
En un coincidim, però si més no, al Canadà jo hi vaig estar fa molts anys, sí que és un lloc dels que tota la vida sempre he pensat que hi tornaria, encara no tinc l'oportunitat, però és que és tan gran, és un territori tan immens i ha de ser tan diferent d'una punta a l'altra que, a més, mira, m'he quedat parat aquests dies perquè buscava... Estava buscant arguments i històries per poder-vos explicar i allò que sempre ho saps però mai ho poses sobre el paper, el Canadà són 39 milions d'habitants en un territori que és més gran que els Estats Units, que és el segon país territorialment més gran del món després de Rússia.
Viuen com a cal sogre allà, eh?
És que no hi ha... Deus poder estar sol sempre que vulguis.
Sí.
Aquests... I tota aquesta població, aquests 39 milions d'habitants, compteu que a l'estat espanyol ja passem dels 46, doncs imagina't, som menys que aquí. Doncs tots ells viuen concentrats en el 10% del territori. Per tant, vol dir que el 90% del territori del Canadà són boscos, muntanyes, llacs, massa forestal, animalets, rius, tot el que vulguis, però no hi deu haver ningú.
I índios, hi ha índios també.
Sí, però clar, aquests indis, tan maco que és el Canadà, tan políticament correcte, amb aquell primer ministre tan sexy, tan simpàtic que té, el Justin Trudeau, tot tan un LGTBI, tot tan obert, tan friendly, però resulta que les comunitats les tenen, les comunitats dels pobles autòctons, els pobles nord-americans que en diuen, la resta del món en diem tribus indígenes, que no ho hauríem de dir perquè ho estem dient malament, els pobles nadius nord-americans els tenen en reserves i els tracten doncs probablement amb molt menys preu institucional, com a mínim, i amb bastants desajustos econòmics, socials i culturals.
Ara, n'estàvem parlant amb la Carlota fa un momentet, que ella viu en aquesta zona de les muntanyes rocalloses on hi ha molts indis, i es veu que hi ha problemes fins i tot de racisme. O sigui, la relació entre els blancs i els indis són inexistents, i a més els blancs pensen que el govern del Canadà fa massa pels indis, perquè els dona moltes subvencions i ajuts, i coses que no poden fer els blancs, el govern del Canadà els hi deixa fer els indis, per exemple, caçar, segons quin tipus d'animals. Però, en fi.
Va, doncs, d'això que parlàvem, això que us deia la Carlota, precisament, i que té a veure amb això que us estava intentant dibuixar jo, és aquest gran espai de natura en el que hi ha més animals que persones, hi ha més població d'ossos, de cérvols, d'alços, de marmotes, d'orques, de qualsevol animal, menys persones. I avui us vull parlar de la canadenca més il·lustre i més famosa que hi ha en tota la història, amb el permís de la meva estimada i admirada Céline Dion.
Bé, però la Céline Dion és québécois, eh?
És québécois, però és canadenca.
Sí.
Doncs amb el seu permís encara hi ha una canadenca més il·lustre. És una ossa, una osseta... que va néixer a Winnipeg fa molts i molts anys, i que un soldat de l'exèrcit del Canadà se la va emportar durant la Primera Guerra Mundial cap a Londres, Anglaterra. La van convertir en mascota de la tropa i al cap del temps aquella ossa, que era una ossa negra, va acabar al zoo de Londres. I el zoo de Londres en aquells anys es va fer molt famós, es va fer molt popular, va ser un dels animals més populars que hi havia, com aquí podíem tenir ara fa anys el Floquet o l'Orca Ulisses, doncs ells tenien a la ossa, que es deia Winnie.
Winnipeg.
Doncs resulta... Clar, Winnie de Winnipeg, perquè l'havien trobat als boscos de Winnipeg. Resulta que l'any 1926, acabada la Primera Guerra Mundial, hi va haver un escriptor que era l'A.A. Milne, un poeta i escriptor conegut, va decidir convertir les històries de la Winnie en un conte infantil, en una sèrie de contes infantils pels seus fills. I a partir d'aquí va arribar a Walt Disney i va néixer la llegenda de Winnie the Pooh.
Ostres!
És Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh!
Winnie the Pooh sí. No és un graciós osset amb samarreta i que llepa mel d'un pot, sinó que era una ossa, que era femella, que en aquell moment ja funcionava l'heteropatriarcat i que Walt Disney ho va acabar reblant. L'haguessin pogut fer femella igualment, no passava res.
Escolta, i l'os Yogi en Bubú, d'on venen
no,
aquests?
Eren els veïns de sota, eren els del primer. Aquests vivien a Yellowstone, que això era als Estats Units, vaja, al parc de Yellowstone.
De Yellowstone, efectivament.
Jo no crec que es coneguessin mai, a més, el Bubú i l'os... Bueno, de fet, l'os Yogi, a la seva fitxa oficial, com a professió, té lladre. És a dir, aquells dibuixos animats estaven fets a major glòria d'un lladre, d'un pispa, que es dedicava a viure de les cistelles d'entrepans de la gent que passia pel parc.
Quin morro.
Ah, exacte. En fi, que això que us explicava. Que la Winnie era una osseta, és a dir, que a partir d'ara, quan veieu un conte de Winnie the Pooh, penseu que està inspirat en una dona, una altra dona en el silenci, en aquest cas una femella d'os. I si amb totes aquestes coses que us he explicat i tal com està el món us vinguessin ganes de pretar a córrer i de fotre el camp del planeta, heu de saber que al Canadà, a la població de St. Paul, que això és a la província d'Alberta, molt a prop de Vancouver i possiblement a prop d'on vivia la Carlota,
sí.
Hi trobareu la primera i única pista d'aterratge d'ovnis que hi ha al món.
Au, va!
Sí, senyor. El Canadà va decidir fer una pista d'aterratge d'ovnis. Al costat hi han fet un museu d'ufologia per tota aquesta gent que els hi agraden aquestes històries. I sí. Jo tinc dos missatges. Tinc dues coses a dir sobre aquest tema.
A veure.
Una, que crec que aquesta pista està bastant més amortitzada que l'aeroport d'Alguaire, perquè si tenim en compte la quantitat de sàtrapes sonats, sí. Grillats i de gent que controlen aquest món i que ens estan fent anar pel camí del pedregar, jo estic segur que van arribar tots a través d'aquesta pista. Segon missatge. El segon missatge és pels pares de l'ET.
A veure.
Que tinguin clar que si han de tornar a baixar, que ho facin per allà, que vagin a la pista del Canadà, que els hi han posat una terminal en un museu i en una cafeteria ben macos, i que si poden, que li doni un telèfon mòbil al nen per si es torna a perdre i una farmaciola amb els medicaments per quan se torni a posar groc. Aquests són els dos missatges. Exacte, telèfono. I que no vagi fotent sustos pel món. Però sí, si us agraden totes aquestes coses, recordeu, a la localitat de St. Paul, a Alberta, a prop de Vancouver, hi trobareu la pista d'aterratge d'ovnis que s'ha fet un dels símbols turístics, si més no, d'aquella zona del Canadà.
Saps què em fa pensar ara quan parles de l'ET? Tinc dubtes, oi que suposo que es deu haver versionat i doblat al català i l'han passat per TV3 a ET, no? Què deia? Mi casa, com ho deia?
No, és veritat, però saps que no ho sé, deia telèfon...
Telèfon, casa meva...
A casa. Bé. I senyalava amb el dit amunt.
Molt bé. Si algú ens ho pot recordar, que ens truqui al nostre telèfon i els agrairem a veure què deia l'ET quan parlava en català, perquè l'ET parla totes les llengües del món.
Una pista. Quan l'ET parlava català i castellà ho feia amb la veu de la desapareguda Carme Contreras, l'actriu, que era un amor de senyora, que era una gran dobladora i que va ser la veu de l'ET i de molts altres personatges en castellà segur al cinema, però també en català a partir de l'arribada de TV3, n'estic segur. Joan, només una última cosa.
Molt ràpid.
Si mai fas aquest viatge somiat que tens al Canadà i llogues un cotxe com t'agrada fer tu per recórrer el territori, sàpigues que, tot i que estàs en un únic país, en un únic territori, i que sembla que no hagis de passar cap mena de control fronterer, sàpigues que està prohibit transportar alcohol d'una província a una altra.
No, jo porto, com a mínim, el ratafia.
Bueno, però si fas allò que vas a Andorra, que baixes dos... Sí. dos
però, vell, escolta, al Canadà no saben què carai és la ratafia, tu. I pot passar per jo què sé, herbes... Sí, edulcorades.
Exacte, no, un ungüent pel genoll, perquè quan fotis aigua al genoll, de tant caminar.
Exacte.
Vinga, hombre.
Adrià, moltes gràcies i fins la setmana que ve, que farem un especial de Sant Joan, eh?
Epa, i on voldràs que anem?
Per aquí. El
Ah.
titular seria Quan s'enlairen els coets, tots es posen a vedar.
Ja, pum!
Exacte. Vale? Patapim, pom, pom.
Fantàstic.
Apa!
Apa-li un petó.
Adeu!
Adéu a tots.